Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Fa escassament un quart d'hora he signat el decret que estipula la fi de la fase 3 del desconfinament dissenyat pel govern espanyol i l'entrada a la fase de represa que ja regularem completament des del govern de Catalunya a través del Procicat i sempre obeint els criteris dels experts i amb una única prioritat, la salut i la vida dels ciutadans.
És l'anunci que feia el president Quim Torra aquest migdia, l'anunci que tot Catalunya estarà en fase 3, encara no 24 hores. Hi hem entrat a 3 quarts de 8 del matí i en sortirem a la mitjanit. Automàticament s'entrarà en el que el govern anomena fase de represa. La regularà la normativa que vagi aprovant el Procicat, que aquest mateix matí ja ha tractat les primeres, bàsicament en clau de mobilitat, d'higiene i de distàncies de seguretat, que seran les que determinin l'aforament a partir del dia 25 de juny. Es manté la de metre i mig entre persones, amb necessitat que cada individu tingui 2,5 metres quadrats. És el dia 95 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que finalitzarà el 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dijous, com el pla de recuperació del sector turístic que ha presentat també avui el govern espanyol, Anna Ruiz.
I és un pla que preveu mobilitzar més de 4.000 milions d'euros. Més de la meitat són línies d'avals de l'ICO destinats exclusivament a empreses del sector.
L'Ajuntament de Barcelona sancionarà el fons inversor Azora.
Aquest fons ha mantingut buits 20 pisos durant un període superior als 2 anys, fet que vulnera la normativa vigent. S'enfronta una multa de gairebé 1 milió d'euros.
I les penyes taurines demanen ajuts pels ramaders de bous braus de les Terres de l'Ebre.
Promouen una moció que demana suport econòmic al govern i a la Diputació de Tarragona. Asseguren que el sector no té ingressos i que s'han suspès gairebé 500.000 d'actes taurins aquest estiu.
I mentrestant, Olot organitza autoconcerts, concerts per viure des del cotxe.
Sí, seguint la lògica dels autocinemes nord-americans, hi haurà actuacions demà a la nit i dissabte a la tarda. La música sonarà des de la ràdio.
Pel que fa als esports, l'exentrenador del Barça, Juan Carlos Unzué, pateix esclerosi lateral amiotròfica.
Ell mateix ho ha fet públic aquest migdia al costat del Camp Nou. Unzué, que també ha entrenat al Celta i al Girona, va arribar al Barça l'any 1988 com a porter suplent i va jugar 2 anys.
Fem un cop d'ull també a una altra informació important, que és el temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer el Xavi Soler. Endavant, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'un matí pràcticament que ha plogut a tot el territori amb precipitacions que han oscil·lat aproximadament entre els 5 i 20 litres a molts punts del país, a poc a poc s'han obert clarianes de oest a est del territori i ara mateix el cel és força variable en el conjunt del territori, tot i que sí que hi ha moltes clarianes, que això farà que la temperatura es pugui enfilar una miqueta més que no pas aquest matí, quan l'ambient era fins i tot fresc a primera hora del dia. Durant aquesta tarda, les properes hores, encara esperem alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques d'interior de Girona, que poden persistir de manera molt feble i dispersa ben bé fins a darrera hora del vespre. De cara a demà encara tindrem certa inestabilitat, possibilitat de ruixats a punts de l'interior al matí i a la tarda de nou a punts de muntanya. Això sí, de cara al cap de setmana, sobretot diumenge, sembla que iniciarem un període d'estabilitat meteorològica i un ascens moderat o fins i tot notable de la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant Marta Ruiz i Jordi Olivella, us parlant a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la fase de represa que Catalunya encetarà aquesta mitjanit. La fase 3 no haurà durat ni 24 hores. Les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, les darreres que s'hi han incorporat, ho han fet aquest matí. Les mesures de la nova etapa, que el govern anomena de represa i no pas de nova normalitat, les fixarà el Procicat i volen simplificar el panorama. Ja en coneixem les primeres: mascareta obligatòria a l'espai públic, distància de seguretat de metre i mig i aforament basat en aquesta distància a partir del dia 25, del 25 de juny. Sobretot, també s'insisteix des del govern, molt de seny. Ho han anunciat tot plegat aquest migdia el president Quim Torra i els consellers Alba Vergés i Miquel Buch. Seguia aquesta compareixença la nostra companya Mont Carvajal. Mont, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Aquesta mitjanit s'acabarà la fase 3, estarà permesa la mobilitat per tot Catalunya, els parcs infantils estaran oberts i s'acaben les franges horàries i restriccions. La Generalitat recupera competències i parla de fase de represa, de canvi de paradigma, que passa per l'autoprotecció de cadascú i responsabilitat cívica per no encomanar els altres. El president Quim Torra ha dit que es guanya en senzillesa i claredat.
Distància, mascareta, higiene, però la distància marcarà d'una manera molt global tota l'activitat. Aquest és el principi general. El que nosaltres hem pretès és sobretot guanyar amb claredat. Penso que havíem arribat a un punt en el que amb tanta normativa, sincerament, la gent doncs, ja no sabia exactament gairebé en quina fase estàvem. Doncs ara es tractava de guanyar amb claredat, criteris molt més fàcils d'entendre amb les especificitats que facin falta.
Només es manté una norma pel que fa als aforaments dels bars, restaurants i discoteques. Fins a 25 de juny, perquè tinguin temps per adaptar-se, hauran de fer complir un aforament del 50% en espais tancats i d'un 75% en espais oberts. Ara bé, tot i això, com que les superfícies dels locals no tenen per què saber-la, els que hi van, la consellera de Salut, Alba Vergés, dona aquest altre consell més simple.
El marc és canviar el concepte. És a dir, els percentatges s'aguanten molt bé sobre el paper i potser ens van fins i tot més bé normativament. Però el concepte important és de la distància, perquè tothom pot identificar quan entra en un lloc si allà s'està mantenint una seguretat o no, si se sent aglomerat o no. El canvi és aquest. Quan nosaltres entrem en fases, quan nosaltres entrem en normes, la realitat ens acaba desbordant.
És a dir, fins llavors i sempre, cadascú ha d'assegurar-se de tenir per ell 2,5 metres. Torra ha demanat prudència i responsabilitat a tothom per no recaure en rebrots, com està passant a Alemanya, per exemple, i Vergés ha resumit, podem fer-ho tot, però no cal fer-ho de cop.
Gràcies molt. Doncs ens quedem amb aquest consell. Des d'aquest dijous, el ministre Salvador Illa ja no és, doncs, la màxima autoritat en la gestió de la pandèmia a Catalunya. Això no vol dir que se'n desentengui. De fet, avui, que és dijous, ha tornat al Congrés dels Diputats per parlar de futur. Ha comparegut a la Comissió per la Reconstrucció Social i Econòmica. Al seguir, el nostre company David Navarro. David, què ha dit Illa avui? Bon dia.
Bon dia. Salvador Illa ha esbossat l'estratègia per fer front a un possible rebrot de la pandèmia. 5 punts que passen per la disponibilitat de suficients equips essencials, amb reserves estratègiques i fabricació pròpia, el reforç dels sistemes de vigilància, la millora de la rapidesa de la resposta, la inversió en recerca i desenvolupament i la col·laboració internacional. Tot plegat, ha assegurat, amb un increment de la despesa sanitària.
Pero tenemos que trabajar para afianzar la inversión sanitaria a corto y medio plazo. Por ello, mi compromiso y el conjunto del Gobierno es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008 y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto.
Illa ha defensat la creació del Centre Estatal de Salut Pública com a punt de partida per impulsar l'estratègia enfront al coronavirus o d'altres pandèmies futures.
Gràcies, David. De la Moncloa tenim encara una altra informació important. De fet, l'hem col·locada a titulars. És aquest pla d'impuls al sector turístic, un dels més castigats per la pandèmia, dels que acumula més pèrdues. L'ha presentat el president espanyol Pedro Sánchez, inclou mesures laborals, financeres i fiscals. N'estava pendent el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia. Ens en dones més detalls, si us plau.
Bon dia, Anna. Doncs Espanya tornarà a liderar el turisme mundial i serà una destinació del tot segura. Aquest és el compromís expressat pel president del govern, Pedro Sánchez, en la presentació del pla. Una presentació on ha assegurat, però, que aquest lideratge l'haurà de fer apostant per un model més sostenible.
Me parece muy importante que dejemos de medir el éxito, y aquí se ha dicho, de nuestro modelo turístico, por el número de turistas que nos visitan, que ojalá sea el mayor posible, pero contamos con un tejido altamente competitivo y con un entorno enormemente privilegiado. Es el momento, en consecuencia, de sacarle el máximo rendimiento a nuestra ya alta calidad, es decir, es el momento de perfeccionar lo que ofrecemos y cómo lo ofrecemos.
La campanya que porta per lema Descobreix l'increïble i que està dotada amb 4.250 milions d'euros gira al voltant de 5 grans eixos, entre els que destaca el de garantir la higiene a tots els allotjaments i, en clau econòmica, modernitzar el sector i moratòries i rebaixa de taxes a les empreses.
Es hora de impulsar de nuevo al sector turístico. Tenemos las fronteras abiertas con Schengen a partir del 22 de junio, el 1 de julio con los países terceros y, por tanto, es hora de avanzar. La recuperación del turismo es una de nuestras mayores fortalezas. Lo fue en el pasado, y aquí se ha dicho, y lo va a ser en el futuro.
Al vídeo promocional es poden veure imatges, entre d'altres, de Montserrat, de la Costa Brava, i també de la Pedrera i la Casa Batlló de Barcelona.
Gràcies, Jordi. No deixem el turisme. Parlem del que esperen al Pirineu català i de com des del Gironès s'està intentant promocionar. Empenya per fer-lo el destí de turisme interior. És una crònica de Ràdio Salrà. Lluís Salabert, bon dia. Què estan fent?
L'empresa salranenca Cel Tours se suma a l'iniciativa de fomentar el turisme interior amb una proposta al Pirineu català. Sònia Borrell és agent de viatges especialitzada en grups i turisme esportiu.
L'estada es fa en un alberg molt modern, gairebé nou, i es fan per nuclis familiars, vull dir, no es barregen. Cada família té la seva pròpia habitació, amb bany propi. És una estada, aquest poble del Pallars Sobirà que es diu Son, que combina una estada en pensió completa i dues activitats. Fan passejades en un centre que tenen de recuperació operació de fauna, on es poden veure els linx, el trencalós i altres animals emblemàtics. Una altra activitat molt xula és una que es diu Viatge per les Galàxies, on hi tenen un planetari. A part, tenen altres moltes activitats. Excursions, també al vespre es pot anar a veure la fauna nocturna, tallers de rastre de fauna, vull dir que tenen moltes i moltes activitats.
Cel Tours, per poder fer front a aquests moments, incorpora venda de material que no existeix al municipi.
Gràcies, Lluís, des de Salrà, de Ràdio Salrà. I el Ripollès, concretament a Gombrèn, ja tenen a punt un altre pla estratègic per potenciar el turisme esportiu, el dels amants de l'escalada. Ràdio Ripoll, Xevi Pujol, un pla que per on passa?
Bon dia. El plenari de l'Ajuntament de Gombrèn ha pogut aprovar un pla estratègic de turisme pel poble. Aquest s'ha de dur a terme a llarg termini i també s'haurà de buscar finançament extraordinari per anar-lo fent realitat. Va encarat bàsicament a traure el turisme d'escalada. Ho explica César Uller, alcalde de Gombrèn.
El rellançament de l'economia, per desgràcia, ja ho dic així, per desgràcia, en el cas de Gombrèn, passa clarament pel turisme. No tenim altre camí, perquè tenim un valor que no té cap poble de la comarca i que tenen pocs pobles i poques comarques a Catalunya.
Per al moment s'han fet més de 90 fotos especialitzades sobre l'escalada a Gombrèn per anar-les distribuint i promocionar la zona. També es vol rebre correctament els escaladors que arriben en autocaravana. Al no haver-hi depuradora no poden fer un aparcament amb tots els serveis per a aquests vehicles, però es vol adaptar part del que ja existeix.
Crònica de Ràdio Ripoll, gràcies, Xevi. Tanquem el capítol de turisme i obrim el d'habitatge. Avui amb un anunci important de l'Ajuntament de Barcelona que sancionarà el fons inversor Azora. Aquest fons ha mantingut buits 20 pisos durant un període superior als 2 anys, un fet que vulnera la normativa vigent. La sanció que s'enfronta Azora és, sens dubte, important.
Sí, de 90.000 a 900.000 euros, ha advertit la regidora d'habitatge, Lucía Martín, qui també ha volgut deixar clar que l'Ajuntament envia un avís contundent als grans fons d'inversió propietaris de pisos. De fet, l'Ajuntament ha inspeccionat fins ara 3.500 habitatges i ha iniciat 115 expedients.
Donat que tenim indicis d'aquesta infracció greu, la sanció que la pròpia llei catalana tipifica és important, pot anar d'entre 90.000 fins a 900.000 euros. Avui enviem un missatge molt clar a aquests grans fons d'inversió perquè sàpiguen que no permetrem que tinguin habitatges buits a la ciutat en un moment de crisi d'emergència habitacional com el que estem vivint.
L'expedient sancionador a Azora fa referència a un edifici d'habitatges de protecció oficial que el fons va adquirir l'any 2010. Es tracta del bloc de pisos de la plaça Alfons Comín 11-12, on aquesta societat té a més un conflicte obert amb les famílies llogateres de l'immoble relacionat amb el preu dels lloguers.
I encara a la capital catalana, Barcelona, aquest dijous s'han presentat els casals comunitaris, una nova infraestructura social que l'Ajuntament posa a disposició de les entitats veïnals de la ciutat. Seguia la presentació la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, què ens en destaques? Com ha anat? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquest pla de suport als serveis comunitaris, que fins ara han fet molts voluntaris i associacions, han engegat pel tema del coronavirus, però l'Ajuntament vol que sigui una cosa permanent. Per això han habilitat una vintena de centres cívics i casals de barri amb suport logístic i un pressupost de 365.000 euros per aquest any. Un anunci que ha coincidit amb un altre important per l'Ajuntament de Barcelona, i és que demà obriran els parcs i àrees infantils de la ciutat. Una recomanació important, la que ha fet la regidora de Salut, Gemma Tarafa.
La recomanació és que netegem bé les mans, netegem amb aigua i sabó o amb gel abans de fer servir els gronxadors, els tobogans, etc. I després, la utilització de guants només tindria un sentit únic en un guant d'un sol ús, i en un parc no té cap sentit perquè toquem moltes zones, diguéssim, del parc. Per tant, en cap cas recomanem la utilització de guants.
En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que ja va desinfectar les àrees de joc infantil per a la gent gran o els circuits de salut i calistènia i que ara el que cal és tenir sentit comú i aplicar les regles habituals, distàncies i mascaretes.
Gràcies, Montse. I encara hem de passar per les Terres de l'Ebre, on, com us dèiem, les penyes taurines estan impulsant una moció de suport a les ramaderies de bous braus. Ens ho amplien des de Ràdio Delta. Leonor Bartomeu, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Per a aquest estiu hi havia previstos prop de 500 actes taurins amb més de 1.600 animals preparats per a exhibir. Davant les pèrdues econòmiques que suposarà la cancel·lació de tots aquests actes per al sector taurí, la moció demana la vehiculació d'ajuts a través del Govern de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per a garantir la manutenció dels animals i evitar que els bous hagin de ser sacrificats. Escoltem Pedro Fumador, ramader.
L'únic ingrés que tenim nosaltres i dependim d'això i d'hivern pues, te gasten molts diners i més un hivern tan dur com ha sigut este. I el que és pitjor, quan els ganaders ja ho tens seleccionat pràcticament tot la ramaderia, que tingues que anar als mataderos per necessitat a tindre que matar animals perquè no els podrem mantindre.
A la moció es sol·licita, per exemple, al Govern de la Generalitat una línia d'ajuts per a l'alimentació del ramat de bous braus i la seva atenció sanitària amb un import de 90 euros per animal.
Gràcies, Leonor, des de Ràdio Delta. Passa un minut d'un quart de tres. Moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Aquesta propera mitjanit, Catalunya comença la fase de represa. El govern fixa criteris propis per la desescalada.
La mascareta continua sent obligatòria i la distància de seguretat es fixa en 1,5 metres. Serà la mesura que determinarà els aforaments a partir del dia 25 de juny.
I mentrestant, el govern espanyol presenta un pla de recuperació del sector turístic.
És un pla que preveu mobilitzar més de 4.000 milions d'euros. Més de la meitat són línies d'avals ICO destinats en exclusiva a empreses del sector.
L'Ajuntament de Barcelona sancionarà el fons inversor Azora.
Aquest fons ha mantingut buits 20 pisos durant un període superior als 2 anys, fet que vulnera la normativa vigent. S'enfronta a una multa de gairebé 1 milió d'euros.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Premià de Mar, on l'Associació de Veïns de Premià Centre Can Ferrarons ha irromput en la polèmica per l'atac amb pedres a un pis ocupat on hi vivien uns joves migrats. Diuen des de l'entitat que no va ser en cap cas un atac racista, que el problema és estrictament de delinqüència. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer, bon dia. Vosaltres heu parlat amb ells. Què diuen?
Bon dia. L'Associació de Veïns Premià Centre Can Ferrarons, que és on van passar els fets el diumenge passat a Premià de Mar, també s'ha pronunciat sobre l'episodi de violència i ho ha fet en la mateixa línia que l'alcalde Miquel Àngel Méndez. Segons el president de l'entitat, la situació no obeeix a motivació racista, sinó que prové d'un problema de delinqüència. En aquest sentit, Sebastià Guirau s'ha felicitat que l'Ajuntament hagi anunciat la creació d'una taula de seguretat en la qual participaran les associacions de veïns.
No és un tema racista, ni molt menys. A Premià de Mar som acollidors de gent de tot arreu. Sí que hi ha un problema de delinqüència que hem de posar-hi fi.
Guirau, que parlava a l'Ona Maresma, ha explicat que, com va posar de manifest en una reunió amb Mossos d'Esquadra, si les dades sobre delictes no reflectien amb fidelitat els casos reals, va ser perquè el confinament va impedir que molts veïns cursessin denúncies.
Gràcies, Manel, des de Ràdio Premià de Mar. Mentrestant, els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb So Racisme per fer una valoració global dels últims esdeveniments que han posat el racisme novament en el centre d'atenció mediàtica. Núria Rodríguez, bon dia, et passem el relleu. Explica'ns-ho, si us plau.
Ara, un jutjat de Manresa investiga l'actuació de 6 agents antidisturbis de l'ASARRO dels Mossos d'Esquadra durant la detenció d'un noi al gener del 2019 en una població del Bages. Un cas que ha transcendit a l'opinió pública enmig d'un clam generalitzat contra el racisme suscitat per la mort del nord-americà George Floyd, Caireva, tècnica de la campanya Pareu de Parar-me de Sor Racisme, confiant que el cas no caigui en el sac de la impunitat, amb una prova tan evident com és la gravació dels fets, un enregistrament que s'ha fet viral.
La diferència entre el cas del Búbil i la resta de casos que passa, que sonen quotidianament, no, és que el Búbil va tenir l'oportunitat de gravar-ho, però és que a nosaltres ens arriben sistemàticament casos d'abús policial. Llavors, volem desarticular una mica aquesta idea de que, ostres, que fort això, no és fort, és que és el quotidià, és el normal.
Segons ella, l'abús policial ha crescut durant l'estat d'alarma.
Crònica de Ràdio Ciutat de Badalona, gràcies, Núria. I canviem de qüestió, un apunt de platges abans de parlar de cultura. Les anem repassant cada dia per veure quines obren i quines no per Sant Joan. I avui tenim notícies des de Canet de Mar. Notícies a mitges, perquè l'Ajuntament diu que no decidirà res fins a l'últim moment. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli, bon dia. I això per què?
Bon dia. En el cas de Canet de Mar, l'alcaldessa Blanca Arbell diu que la platja és prou àmplia per evitar aglomeracions i que, per tant, la intenció és tenir la platja oberta, però es prohibirà que s'hi facin fogueres. De tota manera, diu que si cal tancar-la, ho decidiran al darrer moment.
La decisió no la prendrem fins a l'últim moment, depenent de com veiem que evoluciona tot. Nosaltres la intenció és no tancar-la, tenir una platja suficientment gran com per encabins de tot. I anar a tirar petardos. El que no deixarem fer serà fogates, perquè això sí que crida a reunir-se més gent i tot això, però en principi la platja estarà oberta.
El que sí que ha cancel·lat l'Ajuntament a Canet de Mar són els actes que s'havien de realitzar amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Això vol dir que no es farà la tradicional festa dels Amics del Vall ni tampoc el concert que es fa cada any al Passeig Marítim. Des del consistori s'ha pres aquesta decisió perquè, diuen, resulta molt difícil garantir la seguretat i el distanciament social quan s'organitzen actes d'aquest tipus. Per això creuen que el més coherent és suspendre'ls.
I ara sí, cultura. Aquest dijous, us ho dèiem, volem parlar dels autoconcerts que es faran a Olot aquest cap de setmana, demà a la nit i dissabte a la tarda. Són concerts per viure des del cotxe. Seguint la lògica dels autocinemes nord-americans, hi haurà actuacions demà i dissabte a la tarda i la música sonarà des de la ràdio. Ens en donen més detalls des d'Olot Televisió. Paula Núñez, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Els primers concerts de gran format a Olot després del confinament recordaran els autocinemes americans. Aquest divendres, a partir de les 10 de la nit, els garrotxins Kosama i Relat actuaran a l'antiga estació en un doble concert insòlit a nivell tècnic. El so de les actuacions s'emetrà per radiofreqüència. Ho explica Jordi Serrat, tècnic de l'àrea de música d'Olot Cultura.
I serà un concert molt especial i anirem en cotxe, l'escoltarem des del cotxe. De fet, no l'amplifiquem, sinó que ho fem a través de dones de ràdio i res, una altra experiència.
El mateix format es repetirà dissabte a la tarda amb dues propostes encarades al públic familiar, el Pot Petit i Pop per Xics. Les entrades es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura per accedir als concerts en cotxe, moto o bicicleta.
Gràcies, Paula, des d'Olot Televisió. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré a veure què ens diu. Bon dia, Eduard, tot teu.
Bon dia. Juan Carlos Unzué pateix esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. L'exentrenador del Barça, Celta i Girona, entre d'altres equips, ho ha anunciat avui en una roda de premsa al Camp Nou. El navarrès ha explicat que en els darrers mesos ha estat en contacte amb d'altres malalts d'ELA.
Sobre todo me han dejado claro algo que desde hace mucho tiempo yo siento, y es la gran capacidad que tenemos el ser humano para adaptarnos y para superar difíciles situaciones. Entonces, en esta situación me ha llamado la atención que ellos tienen muchísimas ganas de seguir viviendo, de seguir disfrutando a pesar de las grandes dificultades, porque la vida merece la pena, incluso cuando las cosas parece que se están derrumbando.
El que fou porter i posteriorment tècnic del Barça ha explicat que la malaltia, amb afectació en concret en el seu cas a les extremitats, l'ELA no té a dia d'avui cura i que ho ha fet públic per buscar finançament per la recerca. Unzué ha estat acompanyat de Luis Enrique, els capitans del Barça i el tècnic Quique Setién. I finalment, la Champions de futbol es decidirà a Lisboa entre el 12 i el 23 d'agost amb una final a 8. Serà tot a partit únic. El tècnic blaugrana Quique Setién es resigna a aquest nou format. L'escoltem.
Yo creo que es peor, pero no solamente para el Barça, para todos. Porque
con dos partidos tienes una posibilidad de resolver un accidente en uno de ellos. Ahora te la estás jugando, ¿no? Y es verdad que yo creo que a todos nos gustaría jugar a doble partido, pero bueno, las circunstancias son las que son y esto es lo que ha decidido la UEFA y bueno, hay que adaptarse, ¿no?
I els clubs esportius de Sant Cugat podran disposar de manera gratuïta de les instal·lacions municipals per organitzar campus en períodes vacacionals. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Martí González.
Una de les principals apostes de l'equip de govern era la gratuïtat de les instal·lacions esportives per organitzar campus. La regidora d'Esports creu que els clubs respiraran tranquils i relaxats sense haver de fer front a cap pagament de lloguer d'equipaments. Aristoi també explica que el programa municipal E4S serà gestionat per l'UMET quan s'obri el concurs de licitació. L'escoltem.
De l'E4S, per tenir gratuïtat en les instal·lacions esportives. Ara tenim les entitats que fan ús de instal·lacions municipals, doncs, tranquil·les i relaxades perquè no hauran d'estar pendent de què és el que hem de pagar o no, depenent de l'ús que facin o en quina època de l'any facin ús d'una instal·lació municipal. Ho hem assumit, ho assumim com a ajuntament i crec que això també donarà un aire i respirar a les entitats.
Com sentíem, l'Ajuntament a través de l'UMET serà qui gestioni el programa, tot i que l'entitat Sant Cugat Creix el seguirà potenciant a través dels clubs que integren la carta ètica.
I les lligues d'hoquei i herba ja tenen calendari. Arrencaran el 19 i 20 de setembre, un cop hagi passat l'estiu, i tindran 22 jornades fins a la seva finalització. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:45. Fem una pausa. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
La Generalitat ha activat 3 eines digitals per respondre als dubtes sobre la Covid-19 a l'instant. Un bot a WhatsApp amb informació que s'actualitza cada dia. Afegeix el 681-012-012 als teus contactes i escriu hola per activar-lo. El cercador pregunta a GentCat amb les consultes més freqüents en català i castellà. El trobaràs a gent.cat/preguntescovid i al canal del 012 a Telegram amb atenció personalitzada i accés directe a les preguntes freqüents. Obre l'aplicació i busca l'usuari GentCatBot. Prioritzem la informació actualitzada i contrastada. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Hola, Judit. Com ha provat la setmana? Et veig molt carregada de dites.
Prop de bé, i sí, guaita. La primera fa... Qui es mira, menys veu.
Avui anirà de refranys amb qui? Com ara, qui vol i va, qui no vol i envia.
Exactament. N'hi ha un munt que comencen amb qui. Per exemple, qui no creu la bona mare ha de creure la pell de cabra.
Me'l deia la mare, aquest, mira.
Per què devia ser? I aquest, te'l deia? Qui s'aixeca de matí té temps de desdir.
No pas, però quan no me'n sortia amb algun exercici a l'escola em recordava que tot era no donar-se per la pell, perquè qui fa un cove fa un cistell.
I qui no pot segar, espigola.
Per cert, com acabava el de la darrera setmana?
Deia així, el que s'ha d'empenyorar, que es vengui.
El que s'ha d'empenyorar, que es vengui, ben cert. Doncs el que heu d'acabar i trucar-nos, si el sabeu, diu... Qui tot ho vol... Tres paraules més. Qui tot ho vol...
Fins la setmana entrant, i recordeu, la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
Dos quarts de tres. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició migdia. Amb Anna Morgades.
Fa escassament un quart d'hora he signat el decret que estipula la fi de la fase 3 del desconfinament dissenyat pel govern espanyol i l'entrada a la fase de represa que ja regularem completament des del govern de Catalunya a través del Procicat i sempre obeint els criteris dels experts i amb una única prioritat, la salut i la vida dels ciutadans.
Doncs és l'anunci que feia el president Quim Torra aquest migdia, l'anunci que tot Catalunya estarà en fase 3, encara no, 24 hores. I hem entrat a 3 quarts de 8 del matí i en sortirem a la mitjanit. Automàticament s'entrarà en el que el govern anomena la fase de represa. La regularà la normativa que vagi aprovant el Procicat, que aquest mateix matí ja ha tancat doncs, les primeres directrius, bàsicament en clau de mobilitat, d'higiene i de distàncies de seguretat, que seran les que determinin l'aforament a partir del 25 de juny. Es manté la de metre i mig entre persones, amb necessitat que cada individu tingui 2,5 metres quadrats. És el dia 95 de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, que finalitzarà el 21 de juny. Repassem altres titulars d'aquest dijous, com el pla de recuperació del sector turístic que ha presentat avui el govern espanyol, Anna Ruiz.
És un pla que preveu mobilitzar més de 4.000 milions d'euros. Més de la meitat són línies d'avals ICO, destinats exclusivament a empreses del sector.
L'Ajuntament de Barcelona sancionarà el fons inversor Azora.
Aquest fons ha mantingut 8 pisos buits durant un període superior als 2 anys, fet que vulnera la normativa vigent. S'enfronta a una multa de fins a 1 milió d'euros.
Les penyes taurines demanen ajuts pels ramaders de bous braus a les Terres de l'Ebre.
Promouen una moció que demana suport econòmic al govern i a la Diputació de Tarragona. Asseguren que el sector no té ingressos i que s'han suspès gairebé 500.000 d'actes taurins aquest estiu.
I Olot organitza autoconcerts, concerts per viure des del cotxe.
Seguint la lògica dels autocinemes nord-americans, hi haurà actuacions demà a la nit i dissabte a la tarda. La música sonarà des de la ràdio.
I en esports, l'exentrenador del Barça, Juan Carlos Unzué, pateix esclerosi lateral amiotròfica.
Ell mateix ho ha fet públic aquest migdia al costat del Camp Nou. Unzué, que també ha entrenat el Celta i el Girona, va arribar al Barça l'any 1988 com a porter suplent i hi va jugar 2 anys.
I fem ara un cop d'ull a una informació important, el temps que ens espera per les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, quin serà? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'un matí pràcticament que ha plogut a tot el territori amb precipitacions que han oscil·lat aproximadament entre els 5 i 20 litres a molts punts del país, a poc a poc s'han obert clarianes de oest a est del territori i ara mateix el cel és força variable en el conjunt del territori, tot i que sí que hi ha moltes clarianes, que això farà que la temperatura es pugui enfilar una miqueta més que no pas aquest matí, quan l'ambient era fins i tot fresc a primera hora del dia. Durant aquesta tarda, les properes hores, encara esperem alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu, Prepirineu i comarques d'interior de Girona, que poden persistir de manera molt feble i dispersa ben bé fins a darrera hora del vespre. De cara a demà encara tindrem certa inestabilitat, possibilitat de ruixats a punts de l'interior al matí i a la tarda de nou a punts de muntanya. Això sí, de cara al cap de setmana, sobretot diumenge, sembla que iniciarem un període d'estabilitat meteorològica i un ascens moderat o fins i tot notable de la temperatura. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció l'Anna Ruiz i la Montse Hidalgo, coordinant la Marta Ruiz i el Jordi Olivella. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen gairebé 4 minuts del punt de 2:45. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la fase de represa que Catalunya encetarà aquesta mitjanit. La fase 3 no haurà durat ni 24 hores a les regions sanitàries de Barcelona i Lleida, que han estat les darreres a incorporar-s'hi aquest mateix matí. Les mesures de la nova etapa, que el govern anomena de represa i no pas de nova normalitat, les fixarà el Procicat i volen simplificar el panorama. Ja en coneixem les primeres. Mascareta obligatòria a l'espai públic, distància de seguretat de 1,5 metres i aforament basat en aquestes distàncies de seguretat a partir del dia 25. I sobretot, també, diuen des del govern, molt de seny. Ho han anunciat tot plegat aquest migdia en roda de premsa el president Quim Torra i els consellers Alba Vergés i Miquel Buch. Seguia aquesta compareixença la Mont Carvajal. Mont, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, Anna. Aquesta mitjanit s'acabarà la fase 3, estarà permesa la mobilitat per tot Catalunya, els parcs infantils estaran oberts i s'acaben les franges horàries i restriccions. La Generalitat recupera competències i parla de fase de represa, de canvi de paradigma, que passa per l'autoprotecció de cadascú i responsabilitat cívica per no encomanar els altres. Ho ha dit el president Quim Torra.
Entrem en una fase en la que la solidaritat, el deure cívic de protecció, el compromís col·lectiu són més determinants que mai. I per això, ara que arriba el període de vacances i abans les festes de Sant Joan, les revetlles, les falles, les festes majors, cal que siguem més prudents que mai i que cap excés o imprudència d'aquests dies ens obligui a tornar enrere i a reactivar fases de confinament domiciliari estricte.
També la consellera de Salut, Alba Vergés, alerta que el coronavirus no ha marxat i que, malgrat ara es simplifiquen les normes, cal sentit comú i ser molt responsables.
Estem obligats a reconstruir una realitat que probablement no serà la mateixa que coneixíem a curt termini. Haurem de conviure sabent que el coronavirus encara existeix, que no hi ha vacuna, que no hi ha un tractament efectiu tampoc dels símptomes i que, per tant, això ens obliga a fer un missatge molt clar a tota la població. Depenem absolutament de vosaltres.
Només es manté una norma pel que fa a tots els locals. Fins al 25 de juny, perquè tinguin temps per adaptar-se, hauran de fer complir encara un aforament del 50% en espais tancats i d'un 75% en espais oberts. Tot i això, com que els usuaris no saben quina superfície té el local on van, doncs s'hauran de regir per mantenir metre i mig de distància interpersonal. També al setembre, quan es reprengui el curs escolar. Torra ha demanat prudència i responsabilitat a tothom per no recaure en rebrots, com està passant a Alemanya, per exemple, i Vergés ha resumit, podem fer-ho tot, però no cal fer-ho de cop.
Gràcies, Mona. Ens quedem amb aquestes paraules. Des d'aquest dijous, doncs, el ministre Salvador Illa ja no és la màxima autoritat en la gestió de la pandèmia a Catalunya. Això no vol dir que se'n desentengui. De fet, avui, que és dijous, ha tornat al Congrés dels Diputats a parlar en aquesta ocasió de futur. Ha comparegut a la Comissió per la Reconstrucció Social i Econòmica. Al seguir, el nostre company David Navarro. David, què ha dit Illa avui? Bon dia.
Bon dia. Salvador Illa ha esbossat l'estratègia per fer front a un possible rebrot de la pandèmia. 5 punts que passen per la disponibilitat de suficients equips essencials, amb reserves estratègiques i fabricació pròpia, el reforç dels sistemes de vigilància, la millora de la rapidesa de la resposta, la inversió en recerca i desenvolupament i la col·laboració internacional. Tot plegat, ha assegurat, amb un increment de la despesa sanitària.
Pero tenemos que trabajar para afianzar la inversión sanitaria a corto y medio plazo. Por ello, mi compromiso y el conjunto del Gobierno es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008 y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7% del Producto Interior Bruto.
Illa ha defensat la creació del Centre Estatal de Salut Pública com a punt de partida per impulsar l'estratègia enfront al coronavirus o d'altres pandèmies futures.
Gràcies, David. De la Moncloa tenim encara una altra informació important, que és el pla d'impuls al sector turístic, un dels més castigats per aquesta pandèmia, dels que acumula, de fet, més pèrdues. L'ha presentat el president espanyol Pedro Sánchez, inclou mesures laborals, financeres i també fiscals. N'estava pendent, en aquest cas, el nostre company Jordi Casino. Jordi, bon dia, ens en dones més detalls, si us plau.
Bon dia, Anna. Doncs Espanya tornarà a liderar el turisme mundial i serà una destinació del tot segura. Aquest és el compromís expressat pel president del govern, Pedro Sánchez, en la presentació del pla. Una presentació on ha assegurat, però, que aquest lideratge l'haurà de fer apostant per un model més sostenible.
Me parece muy importante que dejemos de medir el éxito, y aquí se ha dicho, de nuestro modelo turístico, por el número de turistas que nos visitan, que ojalá sea el mayor posible. Pero contamos con un tejido altamente competitivo y con un entorno enormemente privilegiado. Es el momento, en consecuencia, de sacarle el máximo rendimiento a nuestra ya alta calidad, es decir, es el momento de perfeccionar lo que ofrecemos y cómo lo ofrecemos.
La campanya que porta per lema Descobreix l'increïble i que està dotada amb 4.250 milions d'euros gira al voltant de 5 grans eixos, entre els que destaca el de garantir la higiene a tots els allotjaments i, en clau econòmica, modernitzar el sector i moratòries i rebaixa de taxes a les empreses.
Es hora de impulsar de nuevo al sector turístico. Tenemos las fronteras abiertas con Schengen a partir del 22 de junio, el 1 de julio con los países terceros y, por tanto, es hora de avanzar. La recuperación del turismo es una de nuestras mayores fortalezas. Lo fue en el pasado, y aquí se ha dicho, y lo va a ser en el futuro.
Al vídeo promocional es poden veure imatges, entre d'altres, de Montserrat, de la Costa Brava i també de la Pedrera i la Casa Batlló de Barcelona.
Gràcies, Jordi. Deixem el turisme i parlem d'habitatge. En aquest capítol hi tenim un anunci important de l'Ajuntament de Barcelona que sancionarà el fons inversor Azora. Aquest fons ha mantingut buits 20 pisos durant un període superior als 2 anys, fet que vulnera la normativa vigent. La sanció a què s'enfronta Azora és bastant important.
Sí, de 90.000 a 900.000 euros, ha advertit la regidora d'habitatge, Lucía Martín, qui també ha volgut deixar clar que l'Ajuntament envia d'aquesta manera un avís contundent als grans fons d'inversió propietaris de pisos. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha inspeccionat fins ara 3.500 habitatges i ha iniciat 115 expedients.
Donat que tenim indicis d'aquesta infracció greu, la sanció que la pròpia llei catalana tipifica és important, pot anar d'entre 90.000 fins a 900.000 euros. Avui enviem un missatge molt clar a aquests grans fons d'inversió perquè sàpiguen que no permetrem que tinguin habitatges buits a la ciutat en un moment de crisi d'emergència habitacional com el que estem vivint.
L'expedient sancionador a Azora fa referència a un edifici d'habitatges de protecció oficial que el fons va adquirir l'any 2010. Es tracta del bloc de pisos de la plaça del Fons Comín 11-12. Aquí, aquesta societat té, a més, un conflicte obert amb les famílies llogateres de l'immoble relacionat amb el preu dels lloguers.
I encara a Barcelona, aquest dijous han presentat els casals comunitaris, una nova infraestructura social que l'Ajuntament posa a disposició de les entitats veïnals de la ciutat. Seguia aquesta presentació la nostra companya Montse Hidalgo. Montse, què ens en destaques? Bon dia.
Bon dia, doncs, que l'Ajuntament de Barcelona posa a disposició d'entitats i xarxes comunitàries una vintena d'equipaments municipals perquè continuïn treballant per al veïnat. Fins ara ho han fet de manera voluntària i altruista, bé a través d'entitats socials, bé com a grups espontanis de voluntaris arran les necessitats del coronavirus. Ara se'ls facilitarà suport logístic i econòmic, tal com ha detallat el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra.
Tot això està dotat amb un pressupost del Pla de Xoc de Drets Socials, un pressupost d'emergència, d'un total de 365.000 euros. Per tant, 365.000 euros que van directes a reforçar aquest múscul comunitari per garantir la seva sostenibilitat en els propers mesos, des d'ara fins a finals d'aquest 2020.
Els casals comunitaris operaran com a centres de referència per aconseguir una infraestructura social que perduri de forma permanent.
Gràcies, Montse. En clau de política municipal tenim dos apunts que ens porten, una del Tebre i l'altra a Lleida. Comencem a les Terres de l'Ebre, amb una moció que promouen les penyes taurines. Demanen ajuts econòmics als ramaders de bous braus de les Terres de l'Ebre, suport que hauria de venir des del govern i des de la Diputació de Tarragona. Ens ho amplien des de Ràdio Delta. Leonor Bartomeu, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Per a aquest estiu hi havia previstos prop de 500 actes taurins amb més de 1.600 animals preparats per a exhibir. Davant les pèrdues econòmiques que suposarà la cancel·lació de tots aquests actes per al sector taurí, la moció demana la vehiculació d'ajuts a través del Govern de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona per a garantir la manutenció dels animals i evitar que els bous hagin de ser sacrificats. Escoltem Pedro Fumador, ramader.
L'únic ingrés que tenim nosaltres i dependim d'això i d'hivern pues, te gasten molts diners i més un hivern tan dur com ha sigut este. I el que és pitjor, quan els ganaders ja ho tens seleccionat pràcticament tot la ramaderia, que tingues que anar als mataderos per necessitat a tindre que matar animals perquè no els podrem mantindre.
A la moció es sol·licita, per exemple, al Govern de la Generalitat una línia d'ajuts per a l'alimentació del ramat de bous braus i la seva atenció sanitària amb un import de 90 euros per animal.
Crònica de Ràdio Delta, gràcies, Leonor. I a Lleida també hi haurà polèmica, aquí no amb Brau, sinó amb el rei emèrit. Esquerra ha demanat a la Pària, on governa, per cert, que retiri el bust de Joan Carles I del Saló de Sessions. 1 a 1, Lleida Ràdio, Adriana Fort, bon dia. I quan sabrem què passa? Quins passos es faran?
Bon dia. La moció pretén demanar explicacions per les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola. Josep Maria Baiget és el president de la secció local d'Esquerra a Lleida.
Hem cregut important, bàsic i necessari, com a republicans, que defensem la llibertat i defensem la legalitat, posar a debat i a consideració del nostre grup municipal a través del ple del mes de juliol aquesta moció. Té uns diferents apartats que posin de manifest la visualització pública d'aquesta figura que serà retirada de la nostra ciutat.
El text també demana que es faci efectiva la retirada dels reconeixements al rei emèrit Joan Carles I en tot allò que afecta la ciutat de Lleida.
Són 3:45. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. La propera mitjanit, Catalunya comença la fase de represa. El govern fixa criteris propis per la desescalada.
La mascareta continua sent obligatòria i la distància de seguretat es fixa en 1,5 metres. Serà la mesura que determinarà els aforaments a partir del dia 25 de juny.
Mentrestant, el govern espanyol presenta un pla de recuperació del sector turístic.
És un pla que preveu mobilitzar més de 4.000 milions d'euros i més de la meitat són línies d'avals ICO, destinats a empreses del sector.
L'Ajuntament de Barcelona sancionarà el fons inversor Azora.
Aquest fons ha mantingut buits 20 pisos durant un període superior als 2 anys, fet que vulnera la normativa vigent. S'enfronta a una multa de fins a 1 milió d'euros.
I les penyes taurines, ara ho escoltàvem, demanen ajuts per als ramaders de bous braus de les Terres de l'Ebre.
I promouen una moció que demana suport econòmic al govern i també a la Diputació de Tarragona. Asseguren que el sector no té ingressos i que s'han suspès gairebé mig miler d'actes taurins aquest estiu.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viure amb l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Premià de Mar, on l'associació de veïns de Premià Centre Camp Ferrerons ha irromput en la polèmica per l'atac amb pedres a un pis ocupat on hi vivien uns joves migrats. Diuen des de l'entitat que no va ser en cap cas un atac racista, que el problema és estrictament de delinqüència. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer, bon dia. Vosaltres heu parlat amb ells. Què diuen?
Bon dia. L'associació de veïns Premià Centre Camp Ferrerons, que és on van passar els fets el diumenge passat a Premià de Mar, també s'ha pronunciat sobre l'episodi de violència i ho ha fet en la mateixa línia que l'alcalde Miquel Àngel Méndez. Segons el president de l'entitat, la situació no obeeix a motivacions racistes, sinó que prové d'un problema de delinqüència. En aquest sentit, Sebastià Guirau s'ha felicitat que l'Ajuntament hagi anunciat la creació d'una taula de seguretat en la qual participaran les associacions de veïns.
No és un tema racista, ni molt menys. A Premià de Mar som acollidors de gent de tot arreu. Sí que hi ha un problema de delinqüència que hem de posar-hi fi.
Guirau, que parlava a l'Ona Maresma, ha explicat que, com va posar de manifest en una reunió amb Mossos d'Esquadra, si les dades sobre delictes no reflectien amb fidelitat els casos reals, va ser perquè el confinament va impedir que molts veïns cursessin denúncies.
Gràcies, Manel, des de Ràdio Premià de Mar. Més coses, canviem de qüestió. Fem un apunt de platges. Les anem repassant cada dia per veure quines obren i quines no per Sant Joan i avui tenim notícies des de Canet de Mar, notícies a mitges, perquè l'Ajuntament ha anunciat que no decidirà res fins a l'últim moment. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli, bon dia. I això per què?
Bon dia. En el cas de Canet de Mar, l'alcaldessa Blanca Arbell diu que la platja és prou àmplia per evitar aglomeracions i que, per tant, la intenció és tenir la platja oberta, però es prohibirà que s'hi facin fogueres. De tota manera, diu que si cal tancar-la, ho decidiran al darrer moment.
La decisió no la prendrem fins a l'últim moment, depenent de com veiem que evoluciona tot. Nosaltres la intenció és no tancar-la. Tenim una platja suficientment gran com per encabins a tot. Vine a tirar petardos. El que no deixarem fer serà fogates, perquè això sí que crida a reunir-se més gent i tot això, però en principi la platja estarà oberta.
El que sí que ha cancel·lat l'Ajuntament a Canet de Mar són els actes que s'havien de realitzar amb motiu de la revetlla de Sant Joan. Això vol dir que no es farà la tradicional festa dels Amics del Vall ni tampoc el concert que es fa cada any al Passeig Marítim. Des del consistori s'ha pres aquesta decisió perquè, diuen, resulta molt difícil garantir la seguretat i el distanciament social quan s'organitzen actes d'aquest tipus. Per això creuen que el més coherent és suspendre'ls.
Gràcies, Carlota, des de Ràdio Canet. I abans de la crònica cultural ens ocupem de la campanya que ha engegat el mossèn d'Arenys de Mar. Intenta recaptar prou fons per fer obres a la teulada de l'església. Contactem amb Ràdio Arenys. Gemma Roig, bon dia, ens ho amplia, si us plau.
Bon dia. Segons ha explicat el mossèn Joan Soler, les obres que s'han de fer és la neteja a fons de la teulada, que ha de comptar amb la instal·lació d'una línia de vida perquè els operaris puguin treballar sense cap perill. Uns treballs que tenen un pressupost aproximat de 6.500 euros i pels quals s'ha iniciat una campanya per recaptar fons per la rehabilitació de la teulada. Joan Soler diu que treballen amb la idea que aquests treballs estiguin enllestits per Sant Zenon.
Clar, i tot això té un pressupost una mica elevat. Llavors, un cop haguem posat això, i esperem, ja tenim el pressupost tot plegat, i esperem poder-ho començar, que abans de Sant Zenon estigui l'església de dalt ben neta i ben arreglada.
L'església d'Arenys de Mar no és l'única que necessita una actuació. També s'hauria d'arreglar la capella del Remei de l'església de Sant Martí d'Arenys de Munt. En aquest cas, l'obra té un cost d'aproximadament 12.000 euros.
Gràcies, Gemma, des de Ràdio Arenys. Ara sí, cultura. Aquest dijous us volem parlar, us ho dèiem, dels autoconcerts que es faran a Olot aquest cap de setmana, demà a la nit i dissabte a la tarda. Són concerts per viure des del cotxe. Seguint la lògica dels autocines nord-americans, hi haurà aquestes actuacions demà divendres i dissabte a la tarda. La música sonarà des de la ràdio. Ens en donen més detalls des d'Olot Televisió. Paula Núñez, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Els primers concerts de gran format a Olot després del confinament recordaran els autocinemes americans. Aquest divendres, a partir de les 10 de la nit, els garrotxins Kosama i Relat actuaran a l'antiga estació en un doble concert insòlit a nivell tècnic. El so de les actuacions s'emetrà per radiofreqüència. Ho explica Jordi Serrat, tècnic de l'àrea de música d'Olot Cultura.
I serà un concert molt especial i anirem en cotxe, l'escoltarem des del cotxe, de fet no l'amplifiquem, sinó que ho fem a través de dones de ràdio i res, una altra experiència.
El mateix format es repetirà dissabte a la tarda amb dues propostes encarades al públic familiar, el pot petit i pop per xics. Les entrades es poden adquirir a través del web d'Olot Cultura per accedir als concerts en cotxe, moto o bicicleta.
Gràcies, Paula, des d'Olot Televisió. I un apunt cultural més a Ponent. Atenció, perquè la mostra de cinema llatinoamericà podria marxar de la ciutat de Lleida. Els organitzadors valoren un canvi d'emplaçament i apunten a la manca d'interès des de la paeria. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort, bon dia. En tens més informació?
Bon dia. El Centre Llatinoamericà de Lleida és el propietari del certamen, que va néixer fa 25 anys a la capital del Segrià. Per això, el president de l'entitat, Osvaldo Francia, diu que és on es volen que se celebreixi celebrant. Tot això, en una entrevista a UAU Lleida Ràdio, ha admès que altres municipis han mostrat interès i que estan tantejant quines són les seves opcions.
Volver a reemprender en Lérida la mostra y, caso contrario, entonces ya buscaremos otra posibilidad, que sea otra ciudad. En realidad tenemos dos o tres ciudades ya interesadas en este momento, podríamos decirle que sí, a cargo del presupuesto y a cargo de todo.
En qualsevol cas, aquests canvis serien ja de cara a l'edició de l'any vinent, que seria la 26a. Aquesta s'havia d'haver celebrat del 4 a l'11 de juny d'aquest 2020, però l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 va causar-ne la suspensió.
Gràcies, Adriana. Des d'UAU Lleida Ràdio, tanquem la crònica cultural, perquè arribats a aquest punt hem de parlar d'esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Eduard, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, Juan Carlos Unzué pateix esclerosi lateral amiotròfica, ELA. L'exentrenador de Barça, Celta i Girona, entre d'altres equips, ho ha anunciat avui en una roda de premsa al Camp Nou. El navarrès ha explicat que en els darrers mesos ha estat en contacte amb altres malalts d'ELA.
Sobre todo me han dejado claro algo que desde hace mucho tiempo yo siento, y es la gran capacidad que tenemos el ser humano para adaptarnos y para superar difíciles situaciones. Entonces, en esta situación me ha llamado la atención que ellos tienen muchísimas ganas de seguir viviendo, de seguir disfrutando a pesar de las grandes dificultades, porque la vida merece la pena. Incluso cuando las cosas parece que se están derrumbando.
El que fou porter i posteriorment tècnic del Barça ha explicat que pateix la malaltia amb afectació a les extremitats, que l'ELA no té cura, i que en fer-ho públic el que busca és finançament per la recerca. Unzué ha estat acompanyat de Luis Enrique, dels capitans del primer equip de futbol del Barça i del tècnic Quique Setién. I finalment, la Champions de futbol es decidirà a Lisboa entre el 12 i el 23 d'agost amb una final a 8. Serà tot a partit únic. Avui n'ha parlat el tècnic del Barça, Quique Setién.
Yo creo que es peor, pero no solamente para el Barça, para todos, porque
Con dos partidos tienes una posibilidad de resolver un accidente en uno de ellos. Ahora te la estás jugando, ¿no? Y es verdad que yo creo que a todos nos gustaría jugar a doble partido, pero bueno, las circunstancias son las que son y esto es lo que ha decidido la UEFA y bueno, hay que adaptarse, ¿no?
Pel que fa a la Lliga, el Barça estarà avui pendent del que passi en el partit entre el Real Madrid i el València, que juga a partir de les 10 de la nit. Avui ha donat la convocatòria el tècnic del Barça i falta un dels jugadors important, el migcampista Frenkie de Jong, i també Sergi Roberto es recupera a Jordi Alba. I els clubs esportius de Sant Cugat del Vallès podran disputar de manera gratuïta de les instal·lacions municipals per organitzar els campus en períodes d'estiu. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Martí González.
Una de les principals apostes de l'equip de govern era la gratuïtat de les instal·lacions esportives per organitzar campus. La regidora d'Esports creu que els clubs respiraran tranquils i relaxats sense haver de fer front a cap pagament de lloguer d'equipaments. Aristoi també explica que el programa municipal E4S serà gestionat per l'UMED quan s'obri el concurs de licitació. L'escoltem.
L'E4S, per tenir gratuïtat en les instal·lacions esportives. Ara tenim les entitats que fan ús d'instal·lacions municipals, doncs, tranquil·les i relaxades perquè no hauran d'estar pendent de què és el que hem de pagar o no, depenent de l'ús que facin o en quina època de l'any facin ús d'una instal·lació municipal. Ho hem assumit, ho assumim com a ajuntament i crec que això també donarà un aire i respirar a les entitats.
Com sentíem, l'Ajuntament a través de l'UMED serà qui gestioni el programa, tot i que l'entitat Sant Cugat Creix el seguirà potenciant a través dels clubs que integren la carta ètica.
I avui també hem sabut que les lligues d'hoquei i herba ja tenen calendari. Arrencaran el cap de setmana del 19 i 20 de setembre i tindran 27 jornades. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. 3 minuts, una mica més, i arribem a les 3. Ho deixarem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre, per tancar la setmana. Fins aleshores, gràcies per la confiança. I ara sí, molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Ei, tocant de peus es veu la cresta de l'onada. I em passa una i cau, i després em passa una altra. No para la galàxia, encara que tinguis pasta. No hi ha més remei que creure en els teus peus. Americana, no, la vida pot ser millor. Si poses ganes, somiar ho podem fer igual. Americana, no, la vida pot ser millor. Si poses ganes. Tot deu corrent, tothom amb presses. Sense veure res, tot és com és, si no hi ha temps, hello, hello, adéu. Hello, 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 adéu. Hello, 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 adéu. Hello, hello, hello.
Sentir-se especial, però no ens calen estrelles aquí baix. Si al final les tonteries acaben sent importants, ja estan millor aspirant-se a un gos corrent pels camps. Super, tope, xxxt, tupperware. Americana, no, la vida pot ser millor. Si poses ganes, somiar ho podem fer igual. Americana, no, la vida pot ser millor. Si poses ganes. Tu ets una estrella.